Badalona és ràdio.
La ràdio és vida.
Viu la ràdio
a Badalona.
I tornem amb els directes. La Fundació Ateneu Sant Roc, que realitza una excel·lent tasca a Badalona, ens presentarà un programa de diàlegs i entrevista realitzat pel grup de dones de segones llengües del projecte de formació de dones Laila, de la Fundació Ateneu Sant Roc de Badalona. El programa tracta sobre les activitats en què participen en l'entitat, l'explicació i valoració de la seva experiència. Aquest programa és el resultat d'un treball grupal de brulla d'idees i presa de decisions per escollir el tema que més les motivava. Escoltem amb atenció el directe titulat Què fem a l'Ateneu?
Estàs escoltant Ràdio Ateneu!
Bon dia a tothom. Som un grup de dones que estem aprenent català a la Fundació Ateneu Sant Roc. Hola, em dic Xinfei.
Hola, Xinfei. Aquest serà el quart any que l'Ateneu participa a la Marató de Ràdio Escolar que organitza el Centre de Recursos. Jo em dic Maite.
Ens encanta posar sí aquí.
Sí, és una experiència molt interessant.
Estàs preparada per començar el programa?
I tant, som-hi!
Començarem present les nostres companyies.
Avui farem el programa amb la Sidra, la Nayab, la Madija, la Tasnim, la Sue Winder, l'Àlia i la Marbra, que ens explicaran la seva experiència a l'Ateneu.
Com pau conèixer l'Ateneu?
Tenim diferents experiències. En algun cas, una amiga ens va parlar. També algun familiar o una família que hi porta els fills.
En un altre cas, el marit no havia sentit a parlar i fins i tot un metge del CAP ho va recomanar.
I quan hi aneu?
Dijun, dimecres i dijous, de 9 mitja a 12.
I què hi feu?
Dilluns, dimecres i dijous de 9:30 a 12.
I què feu allà?
El que fem és molt variat. Sempre parlem de les festes i costums tant de Catalunya com dels nostres països. Això ens ajuda a entendre moltes coses i participem de les festes conjuntes que organitza l'Ateneu.
Fem jocs i excursions ens ajuden a aprendre, ens ho passem molt bé.
També exposicions, ràdio i informàtica, la sobretot ens trobem i coneixem persones del nostre país d'altres.
Moltes coses i molt variades. De totes, expliqueu una activitat que us hagi agradat especialment.
A mi la sortida al Museu de Badalona va ser molt interessant.
Doncs també el tallar de melmelada a l'escola de notarà que bona que ens va quedar.
I l'excursió al Parc de les Glòries, com va amb Riora?
A mi la festa de la Castellanada em va agradar molt.
Els jocs de la cadira de memòria de l'ordinador i el delfil.
Ahà, i el tallar de llarperes va ser fantàstic.
I les professores que es pleu de Talamalta i Talamaite?
Són amables i pacients responent totes les preguntes.
Ens ajuden quan tenim dubtes, per exemple, com convalidar els nostres estudis, on podem anar a buscar feina i moltes coses més.
Fins i tot ens ajuden amb les cartes que envien les escoles dels nostres fills i filles.
Ens agrada parlar amb elles.
A nosaltres ens alegra molt que gaudiu tant i ens encanta acompanyar-vos en aquest aprenentatge. Per cert, si haguéssiu de recomanar alguna dona que vingués a l'Ateneu, què li diríeu?
Aquesta escola ens ayuda a crecer, a aprendre y tener més confiança. Aprenem la llengua catalana, que és molt important a la nostra ciutat. També ens ajuden a trobar nous camins.
Jo li diria que s'estudia i s'aprèn molt bé el català.
És molt interessant tot això aquí esteu explicant, que som amb més opinions.
L'ensenyament és molt bo i les professores ajuden molt en tots els sentits. Fins i tot si tens un fill petit, podem venir perquè també estan cuidat. Les mares i els fills estan en grups diferents.
Si vens a l'Ateneu aprendràs a parlar, les professores ensenyen amb molt esforç i amabilitat.
Pots aprendre l'idioma, també aprens molt sobre la història i costum de la ciutat i obtens una comprensió més profunda del país.
És molt gratificant veure com apreneu. Què més ens expliqueu?
Tenen un mètode d'ensenyament que és molt bo. Fan moltes activitats d'estudi i també excursions.
Les professores em ajuden a aprendre si no entenc alguna cosa.
Ens trobem amb persones de diferents llocs i parlem de moltes coses, també de notícies del món.
Què ens explica, Sàlia?
Crec que escoltar vos ha estat la millor manera de conèixer què fem a l'Ateneu. Avui ens acompanya també el Selva Figuerola, director de l'entitat. Li farem unes preguntes per ampliar aquesta informació tan valuosa que ens heu transmès.
Hola, Salva. Gràcies per participar al nostre programa.
Encantat de poder col·laborar amb vosaltres.
Explica'ns quan va començar l'Ateneu.
Fa 60 anys, a l'inici del barri, i sempre ha estat el seu objectiu millorar la vida de les persones que hi viuen.
Quins projectes al Folma?
Actualment, 14 projectes, projectes adreçats a infants i a joves, altres a la formació d'adults i altres a la dinamització comunitària.
Quantes persones hi participen?
L'any 2025 van ser 19.650 persones.
Quines són les activitats més especials de l'Ateneu?
Diria que Sant Jordi, la Fira de Sant Roc i les colònies infantils i de joves.
Moltes gràcies, Salva. Ha estat un plaer.
I fins aquí el nostre programa. Desitgem que us hagi agradat i us hagi servit per conèixer una mica més a l'Ateneu. Moltes gràcies per escoltar-nos. Fins aviat.
Fem ràdio
a Badalona.
Fem ràdio
a Badalona.
Acollirem en directe l'alumnat del Col·legi L'Estonac, que ens presentaran tres peces. Començarà l'alumnat de tercer d'ESOA del Col·legi L'Estonac. Ells i elles porten un magazín sobre un tema molt actual, la intel·ligència artificial. Us parlaran de l'ús que fan, del seu impacte positiu, però també dels seus perills. I és que la IA és una revolució, però positiu o negatiu, ja ho diran ells. Després continuaran al directe els seus companys i companyes de tercer d'ESOB que han preparat un programa sobre els esports adaptats. Quines persones el practiquen? Quines modalitats hi ha? Quan es va idear? quins beneficis aporten, quina importància tenen a la nostra ciutat. I és que els nois i noies volen esport sense barreres. I per últim, a través d'una conversa dinàmica, els alumnes de l'aula d'acollida us comparteixen la seva il·lusió per futbol i utilitzen Mundial com un fil conductor per reflexionar sobre l'esport, la cultura i la societat. Escolteu-los fins a final i ajudeu-nos a aconseguir el repte.
Fem ràdio a Badalona.
Bon dia, som alumnes de tercer d'ESO del Col·legi L'Estónac de Sant Roc i us portem un tema superactual, del qual se'n parla molt, la intel·ligència artificial.
Ja està present al nostre dia a dia, amb assistent de veu, robots, vehicles autònoms, reconeixement facial. Per exemple, quan entres a TikTok, Instagram o a Spotify, qui creus que tria els vídeos i músiques que et surten? Exacte, una IA que sap perfectament què t'agrada.
I és que la tecnologia artificial és tota una revolució tecnològica molt gran.
Pot ser divertit pensar que la IA li podem demanar de tot. Per exemple, que m'ordini l'habitació, que em faci treball de socials o que creï un videojoc per a mi.
I és que l'impacte de la IA pot arribar a ser molt gran, però hem de ser optimistes o pessimistes amb aquesta revolució?
Anem a pams.
Començarem amb una mica d'informació bàsica.
La IA és una tecnologia que permet a les màquines imitar algunes capacitats humanes, com pensar, aprendre, resoldre problemes i fer més fàcil tasques del dia a dia.
I us preguntareu, com funciona? Doncs funciona analitzant milions de dades i aprenent patrons. Amb aquests patrons pot fer prediccions, respondre a preguntes o prendre decisions automàticament.
Algunes de les IAs que utilitzem són Gemini, BrainDog, Copilot, la més famosa és ChatGPT, també Meta, que està al WhatsApp i és molt ràpida.
Hi ha una paraula important relacionada amb la IA, és prompt.
Un prompt és la instrucció, la pregunta que una persona escriu en una IA perquè faci una tasca.
La IA és per a totes les persones, però és veritat que els nostres avis i pares no han de fer servir tant com nosaltres.
Quin ús fem els joves de la IA?
Doncs la fem anar per estudiar i fer deures, perquè ens fan resum i explicacions fàcils d'entendre. També demanem exercicis i ens el corregeixen.
Altres usos que fem és resoldre dubtes ràpidament o buscar informació. I a vegades li preguntes com per conèixer els límits. Per exemple, IA, tens sentiments?
I també la fem servir per entreteniment i crear continguts, és a dir, imatges i música en plan divertit.
Per millorar fotos o crear imatges utilitzem molt el nano o nana. A vegades hem fet imatges meves al costat dels meus cantants preferits.
I utilitzem el Suno IA per fer música. Pues és una IA que t'ha fet el ChatGPT i genera una cançó en menys d'un minut. Per exemple, sobre els amics, per fer una broma. Un músic triga hores i hores per fer una cançó.
Però no ens enganyem, les cançons fetes per una IA poden sonar bé, però són com automàtiques. En canvi, una cançó feta per una persona té emoció, creativitat, estil propi.
Us preguntareu si a les escoles els alumnes poden utilitzar la IA.
A les escoles els alumnes de l'ESO poden utilitzar la IA, però amb la supervisió dels professors i professores.
així que ens pot servir per agafar idees per inspirar-se. No pot servir per fer tot el treball i copiar, sinó per aprendre.
De fet, els profes saben de seguida si una tasca l'hem fet amb la IA per les paraules que s'utilitzen, per la manera de redactar. Ja sabem com treballem nosaltres i ens enxapen fàcilment.
I us volem explicar una cosa curiosa. Tenim un company a classe que en sap molt d'informàtica i que ha construït una aplicació basada en la IA. Us ho explica el mateix.
He fet cursos d'informàtica amb un professor i amb Xerox vaig fer una eina de IA que és pública i no té límit de consultes. Vaig estar 3 mesos per fer-la. Els meus companys i amics la fan servir.
La IA té un impacte molt positiu en alguns àmbits. Us posem alguns exemples.
En medicina s'utilitza per detectar malalties, analitzar i interpretar proves mèdiques i millorar tractaments.
A la indústria ajuda a automatitzar la producció, fer predicció dels errors i reduir costos de residus.
En el transport fa vehicles de conducció autònoma i millora el trànsit.
En el món informàtic, la intel·ligència artificial ajuda als informàtics a fer els programes.
Però a la IA no tot és positiu, escolteu.
La IA s'equivoca i pot donar-te informació falsa o confondre dades. Per tant, no pots fiar-te que hagi fet bé la feina.
Per això sempre caldrà comprovar la informació i la supervisió i control d'un humà.
També existeixen els anomenats deepfakes. Són vídeos, fotos o àudios falsos creats amb IA que fan semblar que una persona diu o fa coses que en realitat mai ha fet.
Això que dius és molt perillós. Una foto falsa pot córrer i pot fer molt de mal, sobretot a les xarxes socials, si s'utilitza per fer ciberbullying o estafes.
La IA no té sentiments reals com les persones, pot simular emocions en converses, però el que fa és respondre segons patrons i dades amb les quals ha estat entrenada.
O sigui, és com un lloro mecànic que reparteix i combina el que ha après, però no sap què significa l'amor ni la tristor.
La IA té petjada ecològica, impacte ambiental. Sabeu què vol dir això? Us expliquem.
Volem dir que les màquines i els molts ordinadors que s'utilitza la IA s'han de refrigerar i consumeixen molta energia, molt aire condicionat i molta aigua.
Per això és important tenir en compte que quan la IA ens ajuda, com no és una persona, no cal donar-les gràcies, perquè cada prompt i cada missatge contamina, gasta, consumeix aigua. Solament hem de dir el que és necessari.
Per tant, amb la IA s'ha d'anar amb compte. I què passarà amb les feines al futur?
Es diu que una de cada 10 feines pot estar en risc.
La IA pot substituir treballs en aquelles tasques que són repetitives, les administratives, d'atenció al client, de comptabilitat.
Però per sort hi ha treballs que requereixen contacte humà i empatia, com fer de mestre, traductor, metge, infermer, treballador social, i això mai ho podrà fer una IA.
I també és veritat que potser es crearan noves professions que ara no existeixen, perquè canviarà la manera de treballar.
Per tot això que hem dit, ens importa la relació entre la intel·ligència artificial i els drets humans.
Segons la ONU, la IA ha de respectar la privacitat i la llibertat de les persones i evitar la discriminació i les desigualtats.
Segons UNICEF, la IA ha de protegir els drets dels infants, garantir la seva seguretat, les dades, el benestar i l'accés equitatiu a aquesta eina.
I segons Intermón Oxfam, la IA ha de ser justa i no ha d'augmentar les desigualtats.
Tot això vol dir que els drets humans s'han de protegir en l'actual revolució tecnològica i la IA s'ha de regular. Anem acabant. La intel·ligència artificial ja forma part del nostre dia a dia. No cal tenir-li por, sinó curiositat i sobretot utilitzar-la amb sentit crític i evitar els perills.
Perquè la IA s'ha de fer servir amb ètica, és a dir, amb el cap i per a coses bones. Primer som les persones. Moltes gràcies per escoltar-nos.